Els dimarts, el català al carrer, amb la col·laboració del Centre Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
El català al carrer, cada dimarts, juguem, aprenem i ens ho passem bé i, a més, parlem trucant al 938726 en temps de concurs, que això passarà d'aquí a uns minutets. Encara no. Saludem la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, que ens acompanya a l'estudi de Ràdio Vilafranca. Bon dia, Teresa.
Hola, bon dia.
D'aquí uns minuts s'incorpora la Sílvia Catassús, de l'Oficina de Català de Sant Sadurní, i plegades ens porten aquestes diferents propostes, aquestes diferents seccions amb les quals, dèiem, aprenem, però sobretot ens ho passem bé, que no es faci feixuc.
Això mateix, i tant. Ho intentem.
Teresa, quan aprens una llengua, sobretot passa amb el català, una de les dificultats és practicar-la, sobretot en un país on hi ha un parell de llengües cooficials, perquè sempre es tira de l'altra, de la majoritària.
Sí, o de la que ens és més fàcil, clar.
I vosaltres, el Consorci, el Servei de Català, fa temps que teniu en marxa un programa perquè els vostres estudiants practiquin.
Bé, més que un programa, el que us volia explicar avui és una activitat, més aviat, una tasca que fem dins els cursos. Una cosa, potser també pensaves en això, és el voluntariat lingüístic, perquè practiquin, doncs això, facin conversa en català amb voluntaris que els ajudin. Però en aquest cas el que fem és una activitat dins els cursos en els diferents nivells i adaptada a cada nivell, que és el que en diem pràctiques lingüístiques. I una mica per això que deies, no? Clar, els alumnes van a classe molt bé, un parell de dies a la setmana, fan allà les seves tasques, però intentem dins l'aula també simular situacions reals. Però clar, el que està bé és que surtin de l'aula i també utilitzin la llengua. I això costa, això ens costaria a tots, perquè quan no és la nostra llengua primera, la que dominem més, doncs quan vas a alguna botiga o això, fa una mica de vergonya parlar una altra llengua que et sents insegur i no saps ben bé, si ho dius malament. Sempre és difícil superar una mica la vergonya, no?
No, i a més el que està a l'altra banda del taulell, sovint per facilitar les coses,
exacte,
canvia l'altra llengua, sí, la que ens permet entendre'ns a tots dos.
Clar, llavors dius, doncs va, ja ho faig amb la llengua que em va més bé i així, clar, no acabes de practicar mai allò que estàs aprenent a l'aula. Doncs per això hi ha aquestes activitats que fem en comerços. Escollim uns comerços que són establiments col·laboradors, sí, del programa del voluntariat per la llengua, per tant ja estan compromesos amb això, a atendre en català les persones que van a la seva botiga. Llavors, com que aquestes pràctiques les fem cada trimestre, doncs anem seleccionant diferents establiments perquè no siguin sempre els mateixos els que han d'atendre els nostres alumnes. Concretament, ara, les últimes activitats que les vam fer el desembre, hi van col·laborar 20 establiments d'aquests adherits al voluntariat i van participar 50 alumnes dels nostres cursos. Es tracta que facin pràctiques de compra. No vol dir que hagin de comprar, eh? O sigui, si volen comprar,
ni
si no, 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 exacte. No els demanem que comprin res. Els comerços ja estan avisats i també saben que hi aniran alumnes i que no és que hagin de comprar, sinó que van a la botiga, intenten anar-hi un moment en la llista de botigues, trien les que vulguin, que els sembli més, o que són més properes a casa seva, que els ve més de gust. I fan una sèrie de preguntes, eh? Es tracta de conversar amb el comerciant, de veure què venen, quins horaris té la botiga, per què es dediquen a aquesta feina i no a una altra. Bé, fan algunes preguntes depenent del nivell. Clar, segons cada nivell poden preguntar més coses o menys. La qüestió és que facin aquesta pràctica, que parlin una mica en català, i això els serveix d'estímul perquè es troben en una situació real. Per tant, això els anima a parlar. I, per l'altra banda, doncs, els propietaris dels comerços o les persones que hi treballen, doncs, també s'adonen que no és necessari canviar de llengua, que si tenen al davant una persona amb dificultats per parlar en català, però els entenen perfectament, doncs poden continuar la conversa en català i també els ajuden a aprendre la llengua. Aquesta vegada també hi hem afegit 3 restaurants, llavors els de nivell més alt, l'elemental 3, doncs han fet les visites als restaurants i allà han parlat una mica del tipus de menjar que serveixen, de receptes, perquè ja tenen un nivell més alt de llengua oral. I la veritat que tothom està molt content, els establiments estan contents, estan satisfets perquè hi va gent, perquè poden... També veuen una mica la situació que es troben aquestes persones que arriben aquí i volen aprendre català. Aprofiten per fer conversa, no només del que pregunten els alumnes, sinó que si és un... tenen un bon moment i una mica de temps, aprofiten per parlar una mica i... I això, agafar una mica de confiança, també agafen clients nous, això també és un benefici per ells, perquè aquests alumnes entren en botigues que potser no hi haurien entrat mai, perquè no sé, perquè no les coneixen o perquè no sabien que existissin, i en aquell moment doncs entren allà i tornen, perquè això sí que ho sabem, que hi ha alumnes que després tornen a comprar, i llavors sí, ja, a fer una compra real.
Sols, tranquil·lament. Ah,
exacte, aquelles botigues.
Sense la pressió de la pràctica.
Sí,
no?
Sí, fins i tot mantenen la relació, vull dir que... I els alumnes, això, també molt contents, n'hi ha que fan més pràctiques de les que toca, perquè s'animen a fer-ho, i bé, se senten allò satisfets, perquè han superat un repte, han fet el pas d'entrar en algun comerç i demanar alguna cosa en català.
Cada trimestre programeu aquestes pràctiques lingüístiques?
Sí, hi ha el nivell que és el bàsic 3, que hi ha una prova final, que són unes tasques obligatòries per superar el curs i tenen una puntuació que se suma a les puntuacions de les altres activitats que fan a l'aula. I els altres nivells, del bàsic 2 fins a l'elemental 3, no són tan obligatòries, però sí molt recomanables. Aquest, llavors, només que en facin una ja està bé, en canvi els del bàsic 3, com a mínim, han de fer 3, han d'anar a 3 botigues a fer aquesta pràctica. I això es fa tot el consorci, eh? Vull dir, no és només a Vilafranca, sinó totes les poblacions fan aquestes pràctiques dins la programació dels cursos.
Clar, sortir de l'aula i practicar el món real està molt
clar,
bé.
Clar, sí, sí, és això el que costa una mica de fer aquest pas. N'hi ha que van en grup, llavors, clar, sempre hi ha el que parla més, el que parla menys. El més recomanable és anar sol, però bé, si volen anar per parelles o així, al moment que vulguin, no ho fan durant l'hora de classe. Algun altre moment, quan els va bé, doncs es poden trobar, o quan surten de la classe a vegades aprofiten per fer-ho. I millor això, sí, com a màxim van 2. Si s'ajunten un grup massa nombrós, ja malament, perquè llavors ja no parla tothom.
Després de conèixer aquesta activitat, anem a Ràdio Sant Sadurní, on ens esperen, com cada setmana, per anar a classe.
I una setmana més saludem ja la Sílvia Catassús, de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Sílvia, molt bon dia, com estem?
Molt bé, bon dia.
La setmana passada acabava amb la nostra capsuleta d'aquest Català al carrer parlant del fer i el donar. Avui agafem el fil aquí.
Exacte, sí. Dèiem que la setmana passada dèiem que podíem dir tant fer un tomb, anem a fer un tomb o donar un tomb. Doncs bé, avui veurem això, en quins casos en català es fa servir fer, en quins casos es fa servir donar, i en quins casos es pot fer servir tant l'un com l'altre. Doncs bé, en general, tenim els dubtes que tenim són a causa de la interferència del castellà. I moltes vegades es fa servir donar, com en castellà dar, en comptes de fer. Per exemple, diem, se sent dir donar un petó, donar una abraçada, en català és fer un petó i fer una abraçada. Fer petons o fer abraçades, també en plural, no? En català també és fer l'efecte, em fa l'efecte que, és com em sembla que, fer la impressió també, i amb expressions d'emocions o de sentiments com ara pena, por, vergonya, fàstic, també en català es fa servir el verb fer. Em fa pena, em fa por, em fa fàstic, em fa vergonya, em fa ràbia, em fa llàstima, també em fa mandra, una cosa no em dona mandra, sinó em fa mandra. També fer un pas o fer un salt, no donar un salt. O fer pensar, una cosa em fa pensar, no em dona que pensar. Això també és un calc del castellà. En altres casos, no hauríem de fer servir el verb donar, no és adequat el verb donar, sinó altres expressions que tampoc són el verb fer. Per exemple, quan diem que no dona el sol, doncs aquí seria no hi toca el sol. O això em dona set o em dona gana. No, és em fa venir set, em fa venir gana. o donar un mareig, en català seria agafar un mareig, o venir un mareig, o em dona mal de cap, això em dona mal de cap, no, doncs em fa venir mal de cap, m'agafa mal de cap. Bé, i en quins casos donar és adequat? Doncs, per exemple, quan és equivalent a pagar o a clavar, per exemple, donar un cop, donar una bufetada, donar un mastegot, donar un clatellot, una empenta, una puntada de peu, una pallissa. Mm. En tots aquests casos és sinònim de pagar. I en alguns casos, com he dit abans, tant podem fer servir l'un, tant fer com donar, com per exemple fer una classe o donar una classe en el sentit d'impartir, també es pot dir impartir, o donar un concert o fer un concert, i també es fa servir tant donar com fer davant de símptomes verbals que expressen un moviment circular o giratori, com ara amb paraules com volta, tomb, giravol, vol, per exemple això, tant podem dir fer o donar un tomb, com un vol, donar un vol, vaig a donar un vol, vaig a fer un vol, una volta, en aquests casos també. I també en els casos d'expressions que es refereixen a mirar, per exemple, donar una ullada o fer una ullada, o donar o fer un cop d'ull, en aquests casos també.
Doncs amb això ho deixem. Sempre és un plaer, Sílvia, conversar amb tu setmana rere setmana, i ens retrobem la vinent. Que vagi molt i molt bé.
Gràcies. Fins aviat.
7 dies, Sílvia? Aviat. Són 7 dies, una setmana, i dimarts vinent esperem la teva classe, perquè, a més a més, són curtetes, però intenses, i sempre ens queda alguna cosa. Tot no, però alguna cosa sempre queda.
I tant que sí.
Va, passen 3 minutets d'un quart de 12. Comencem el concurs del Català al carrer. Recordem el telèfon per jugar, per participar, 93-87-26-26. I regalem de nou un llibre infantil a partir de 7-8 anys, de tapa dura, El secret blau del llop, de Vindy Books, molt ben il·lustrat. És una nova història, una nova aventura d'aquesta colla d'amics que formen un os i un llop. En aquesta ocasió és un relat amb un toc d'intriga que acaba sent un cant d'amor subtil i delicat. Un llibre molt bonic, amb unes il·lustracions molt entranyables. És el nostre premi, el qual opteu tots aquells que truqueu, tant si l'encerteu com si no. Per tant, sense manies. Teresa, dispara.
Va, vinga, continuem amb el mateix tema de la setmana passada, amb parelles de paraules, que hem d'escollir quina de les dues és adequada en el context que proposem. Totes dues són correctes, diguem, però quina aniria la frase que proposo. Però primer de tot comencem pel refrany que fem cada setmana. A veure, acabem aquest refrany. Qui no té feina... Què? Què fa, qui no té feina?
Aquest m'encanta.
Vinga, doncs aquest és el refrany d'avui. Qui no té feina... I després ja us dic un parell de parelles d'aquestes de paraules. A veure, la frase diu... A la manifestació hi va assistir un gran número de persones. O bé, a la manifestació hi va assistir un gran nombre de persones. Què us sembla en aquest cas? Parlem d'un gran número de persones o un gran nombre de persones? Totes dues són paraules que podem trobar al diccionari, però en aquesta situació només és adequada una de les dues, o nombre o número. I l'altra parella de paraules que tenim diu: pagaré la factura amb la targeta de crèdit. O bé, pagaré la factura amb la targeta de crèdit.
Que bé que hagis portat aquesta...
Sí?
Perquè sempre dubto.
Genera dubtes.
Molts,
sí. Doncs vinga, jo pensava que ja estava resolt aquest dubte.
No t'ho pensis.
Doncs molt bé, va, en parlarem.
Recordem el telèfon, 93-87-26-26. I el número 1 és per l'Eulàlia. Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estem?
Bueno.
Allà estem.
Allà estem, encara no està resolt, no?
No has fet net, encara.
No, ja no ho duré fet, amb tot l'hivern ja, perquè la cosa fa 3 setmanes que, o 4 que duré, jo què sé. Bueno, anar fent.
És llarg.
Ja s'acabarà.
Un dia o altre esperem que faci calor.
Aviam, tenim refrany i tenim parelles de paraules.
Home,
tria'm.
Jo,
va, tu el refrany, oi?
Que vull el refrany, sí. Si puc triar, sí.
Molt bé, doncs vinga. Qui no té feina?
El gat pentina.
El gat pentina, molt bé. Ja tenim el gat aquí punt.
Sí, és que jo sóc molt amant dels gats.
Ah, molt bé. I llavors, doncs, pensant en aquesta frase, jo que no tinc gats, què vol dir? Que els gats no s'han de pentinar mai, doncs?
Pues no ho sé.
Ja es pentinen
jo
sols, oi?
Que sí, que s'han de pentinar, perquè inclús hi ha uns raspalls de dients,
sí?
Per raspallar els gats i tant, i tant. I mira que els hi agrada, eh?
Ah, doncs, perquè jo sé que els gossos que s'han de pentinar molt, però
tu
els gats
agafes,
no ho sé.
Sí, els gats també, els gats també. I llavors els hi treus pèl,
ja.
Que és el que estalvies que es treguin ells llepant.
Ja.
I però... tu agafes aquell raspall i escolta, s'estan quiets... allà que els hi encanta que els hi passis aquell
bé,
raspall.
Bé, perquè també els agrada que l'atenció que els fas,
sí,
no?
Sí, sí,
bé,
sí.
Bé, la frase, de fet, vol dir això, que quan algú no sap què fer, està desocupat, s'avorreix, doncs fa qualsevol cosa per entretenir-se.
Molt
i
bé.
Qualsevol cosa, doncs, pot ser pentinar el gat.
Pentinar el gat, sí, sí, sí.
Hi ha un, es veu que hi ha un creuament, m'han dit a les Garrigues, que diu, qui no té feina, el cap pentina.
El cap?
Però això ja es veu que és una cosa, una transformació per ben entès.
Jo sempre havia sentit el gat.
Clar, però això és per ben entès malament gat i s'ha convertit gat en cap, però no, no té tant de sentit, eh?
No.
I encara podem afegir, i el dia que no es pentina, ve la veïna. Que això és allò que passa.
Aquesta no la sabia, veus?
Justament el dia que no l'has pentinat, ve la veïna i veu que no està pentinat.
Eulàlia, gràcies per la trucada i sort amb aquest u. Cuida't.
Val, gràcies.
Adéu, adéu.
Adéu, adéu.
Amb el número 2 saludarem la Montse. Bon dia.
Hola, bon dia.
Montse, encara pots triar, hi ha dues parelles de paraules.
Sí.
Doncs la segona farem.
La segona quin era, el nombre i el número?
Sí.
Sí. Doncs vinga, tu aquí què hi diries? A la manifestació hi va assistir un gran nombre o un gran número de persones?
Número, diria jo.
Número. Doncs no, no és número.
Explica-li que no se li oblidarà.
Sí, sí, sí. No és número, és nombre. Quan ens referim a una quantitat així indeterminada, doncs hem de dir nombre, un gran nombre, una gran, podries dir una gran quantitat de persones, doncs és un gran nombre. O, per exemple, ha augmentat el nombre d'alumnes a l'aula, doncs també. És com sinònim de quantitat, eh? La quantitat d'alumnes.
Yeah.
Això és el nombre. Yeah. En aquest cas seria nombre. Després, si hi ha temps, ja explicaré alguna coseta més, però bé, de fet ho hem desxifrat, eh?
Molt bé.
Tenim nombre.
I la Montse té número, el 2. Gràcies.
Doncs gràcies, bon dia.
Adéu, bon dia.
Adéu.
I seguim saludant oients que van trucant al 938-7-26-26. Rosa, bon dia.
Bon dia. M'heu de repetir perquè estava al telèfon i no he sentit res.
T'explico, et dic la que queda.
El que sí que he sentit és el refrany. Que aquell sí que m'agradava.
Ah,
l'altre no sé.
Però aquest ja l'hem resolt. Mira, la que ens queda ara. Pagaré la factura amb la targeta de crèdit o pagaré la factura amb la tarja de crèdit? Què et sembla?
Pues no ho sé.
Tu què diries?
Dubtes, igual que jo. Jo sempre dubto.
Sí.
Tu què dius?
Targeta.
Targeta. Doncs fas molt ben fet. Dius targeta, és el que s'ha de dir.
Sí.
Targeta també existeix, també ara us ho explicaré si, quan tinguem un momentet, però en aquest cas és targeta de crèdit. Molt bé.
Molt bé, doncs, vinga.
Vinga, Rosa, i el 3.
Apa.
Gràcies.
Adéu.
El 3, no m'has dit?
Sí, número 3 per tu.
Va, gràcies.
Que vagi bé. Adéu.
Vinga, adéu.
Ara expliquem sobre targe, sobre nombre, però dona'ns més parelles, així podran trucar més oients.
Doncs a veure, va, una altra parella. He demanat un planell de la ciutat. O bé, he demanat un plànol de la ciutat. Què us sembla? Un planell o un plànol? Allò per saber on he d'anar, on hi ha les coses importants, els monuments... Què serà això, un planell, planell o plànol? I un altre... no ho he entès perquè el teu missatge era confús. O bé, no ho he entès perquè el teu missatge era confós. Que és confós o és confús?
Un o l'altre.
Vinga, l'un o l'altre, va, 50%.
El telèfon és 938-7-26-26, en joc, un llibre infantil per nens i nenes a partir de 7-8 anys, El secret blau del llop, amb unes il·lustracions xulíssimes, d'Eulàlia Canal i Toni Galmés, tapa dura, de 20 dibuixos. Deies que volies afegir alguna cosa sobre tarja i targeta.
Sí, bé, una mica quina és la diferència entre l'una i l'altra, perquè totes dues paraules les podem trobar al diccionari. Targeta és això, un petit full de cartolina o de plàstic, una forma rectangular que té diferents usos, per exemple, per presentar-nos, no? Donem una targeta de presentació amb el nostre nom, el nostre càrrec, la feina que fem. Doncs això és una cartolina rectangular. Una targeta de presentació, una targeta de visita...
Abans dels mòbils es portava molt.
Sí, ara no tant.
Ara ha quedat en desús,
ara
no?
Et donen, sí, passen el contacte i ja està. Una targeta de soci, una targeta de descompte en algun establiment... Tot això són targetes. Per tant, tarja, quan és tarja?
Quan?
En molts menys casos. La gran majoria de casos que utilitzem aquesta paraula és targeta. Tarja és o un escut militar medieval, és, per tant, una paraula que farem servir molt poques vegades, o una placa on hi ha escrita alguna indicació, una direcció cap a un lloc, alguna referència, una placa normalment metàl·lica amb una indicació, tampoc s'utilitza gaire, o una obertura que hi ha sobre una porta. No sé, sobretot a les portes d'entrada, si per exemple si és una entrada gran d'algun edifici, a sobre la porta hi ha com una mena de finestra, una obertura, una finestra que també es pot obrir normalment, i això se'n diu tarja. Suposo que perquè la porta no sigui tan alta i arriba fins al sostre, doncs la porta és més baixa i a dalt es fa aquesta mena d'obertura. Per tant, ja ho veieu, normalment farem servir targeta en els usos quotidians.
Si ho tem per targeta.
Targeta de presentació o targeta de crèdit. I targetó, que a vegades també se sent dir, no existeix en català aquesta paraula. No. Un targetó, allò per fora. Com una invitació o una cosa així, doncs també és una targeta.
Igual.
No és un targetó.
Arriba una nova trucada, el 938726-2626. Margarita, bon dia.
Hola, bon dia.
Pots triar? Hi ha un parell de paraules en joc.
Sí. Em sembla, a veure, aquell del plan o el planell.
Sí.
Sí. No ho tinc molt clar, però em sembla que és plan.
Plano.
Plano.
Exacte. Quan parlem d'un mapa, diguéssim, sí, d'una ciutat, doncs és plànol, acabat amb vela,
plànol.
Eh? Sí, amb
vela. Sí, plànol.
Plano no seria correcte, amb bo. Plànol, no. Acabat amb vela. Doncs sí, això és per trobar el mapa d'una ciutat, d'un país o d'algun lloc, doncs seria plànol, eh?
Sí.
Planell també existeix, però es refereix a un terreny elevat, que també potser no en parlem tant, d'un planell, o la part del ganivet que no talla, la part contrària a la fulla, és el planell.
Ah, mira, no.
Tampoc és una paraula que es faci servir molt, eh? Però bé, en el cas de mapa, doncs plànol. Molt bé.
Molt fantàstic. Bé. Doncs el 4 per tu, Margarita.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies.
Adéu.
Adéu.
I volem resposta encara sobre si el missatge és confús o confós.
Va, que aquesta...
Amb O, 9-3.
Té costa una mica més.
8-7-26-26. Ens queda un minutet, afanyeu-vos.
Va, a veure si algú ens la diu.
I de número i de nombre, alguna cosa a
afegir? Bé, una mica això que he dit, eh? Ja, el nombre és la quantitat, però el nombre també, si parlem del 5, el 6 o el 7, això també és un nombre. En aquest cas tant en podem dir nombre com número, eh? M'agrada el número 4 o m'agrada el nombre 4. Té uns matisos de tècnics, però vaja, difícil, tampoc no cal entrar en detalls. Podem dir nombre o número. I també encara tenim xifra, eh? Quan un nombre o un número té més d'un element, diem que cada un és una xifra, eh? Una xifra seria el signe que té un sol element. El 4 tant és una xifra, un nombre, com un número, per exemple, eh? Podem dir de diferents maneres.
I el 10?
El 10 seria un nombre o un número de dues xifres.
D'acord.
La xifra és la unitat, diguéssim.
Doncs regalem aquest secret blau del llop de Vindi Books. Són 4 números en joc i em surt el 3. Per tant, Rosa, número 3, el llibre és teu, passa per Ràdio Vilafranca quan et vagi millor.
Em deixes dir la resposta i ja la solucionem.
Vinga.
La pendent. Què dèiem? No he entès el teu missatge perquè era confús. Eh?
Amu.
Quan una cosa és poc clara, hem de dir que és confús.
Un missatge confús.
Confondre és del verb... confós és del verb confondre. Eh? Confondre una cosa per una altra, prendre una cosa per altra, perquè s'hi assembla. Però quan és poc clar, és confús.
La Teresa esgarrapa segons.
Vinga, va,
per
deixar-ho tancat ja.
Gràcies, Teresa. Bona setmana.
Adéu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Us oferim un darrer repàs a la informació comarcal dins del Penedès en xarxa d'aquest dimarts i us expliquem, entre altres aspectes, que hi ha localitzats i recuperats 4 dels possibles 10 SEATs Ibiza robats al Penedès. Durant aquests darrers mesos, diverses localitats de la comarca, majoritàriament de l'Alt Penedès i el Baix Penedès, han viscut el robatori d'una desena de SEATs Ibiza. Tots els robatoris han respost al mateix patró. Els vehicles eren models d'entre el 2000 i el 2010 i l'escenari petits municipis com la Múnia, Moja, Guardiola de Font-rubí, Sant Pere de Riudebitlles o Banyeres del Penedès. Aquest divendres passat, en el programa El Món a RAC1, se'n va fer ressò d'aquests successos i 48 hores després, els Mossos d'Esquadra van localitzar i recuperar 4 SEATs Ibiza a diferents punts de Catalunya, entre ells el del Pantà de Foix a l'Alt Penedès i un a la muntanya de Sant Pau a Vilafranca. Dos dels cotxes es trobaven en mal estat, un no tant i un altre amb un individu dins, detingut posteriorment per part dels Mossos d'Esquadra. Un dels afectats a qui la policia li ha recuperat el cotxe és el Guillem. A ell li van robar el vehicle el 28 d'octubre. Quasi 3 mesos després, el SEAT ha aparegut, però en un estat inservible. I d'altra banda, Torrelles de Foix instal·la un monòlit en memòria dels soldats caiguts a la Guerra Civil. Una trentena de veïns i veïnes participaven aquest diumenge passat en l'acte de record a la memòria històrica local. L'esdeveniment va comptar amb la presència de l'alcalde, Sergi Vallès, el regidor, Albert Parellada, així com també d'altres representants del consistori, membres de l'entitat Amics del Foix, coordinadora de l'acte, i el president de l'Institut d'Estudis Penedesencs, Ramon Arnabat. En aquesta edició es va inaugurar un monòlit en homenatge als soldats caiguts, es va dur a terme una ofrena floral i es va gaudir d'una actuació musical a càrrec del Quartet Carandell del Conservatori Mestre Montserrat de Vilanova i la Geltrú. La commemoració es va concloure amb un vermut popular. I Avinyonet prepara una matinal de mil·lenaris a Montserrat el proper diumenge 2 de febrer, dins dels actes de commemoració del mil·lenari del monestir de Sant Sebastià dels Gorgs. Es farà una matinal a Montserrat en el marc del conveni entre la parròquia de Sant Sebastià, l'Ajuntament d'Avinyonet i el monestir de Montserrat, que també aquest any celebra el mil·lenari de la seva fundació. El programa d'actes arrencarà a les 8 del matí amb la sortida en autobús des de Sant Sebastià dels Gorgs. A partir de les 11 hi haurà missa conventual i un quart d'una activitats de cultura popular del municipi. Fins al 24 de gener es pot dur a terme la inscripció per participar-hi, que és gratuïta, però amb places limitades. I d'altra banda, el cos de l'elefanta Yo-Yo, de l'històric Rio León Safari d'Albinyana, es dedicarà a la ciència i permetrà un catàleg d'ossos de gran valor arqueològic. Fa uns dies va morir al Zoo de Barcelona l'elefant Yo-Yo, un dels animals més representatius i volguts de la instal·lació, i que abans d'arribar a la capital catalana va estar en l'aleshores parc Rio León Safari d'Albinyana. La mort de l'elefanta va ser sentida per generacions que el van veure al Zoo de Barcelona. Era l'elefanta més longeva del món i es creu que va viure més de 54 anys, superant amb molt l'esperança de vida dels elefants africans en entorns de cura humana, que és del voltant d'uns 39 anys. Segons ha publicat el periòdico, l'elefanta Yo-Yo continuarà d'alguna manera present, ja que el seu cos servirà per la ciència. Les restes de l'elefanta van a la seu d'IFES, a prop de Tarragona, on després de la neteja i processament permetran crear models virtuals en tres dimensions. La reconstrucció dels ossos estarà a l'abast d'historiadors, veterinaris, arqueòlegs, estudiants i curiosos. Les restes permetran formar un catàleg que facilitarà als investigadors comparar les restes que puguin trobar en excavacions, podent determinar les espècies que es puguin anar trobant en els jaciments.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:15. Comencem el Pantalles d'aquest dimarts 21 de gener amb un fitxatge sonat. Buenafuente tindrà programa a Televisió Espanyola. Després de l'èxit assolit amb les noves incorporacions a la cadena, sobretot Broncano, Televisió Espanyola ha decidit fer un nou fitxatge estrella. És el còmic i presentador català Andreu Buenafuente, que ha signat un acord per presentar un programa els divendres a la nit, a la primera, juntament amb Berto Romero. I una altra notícia bomba. 15 anys després, 3CAT tornarà a tenir una sitcom. Els creadors de la pel·lícula Casa en Flames, un dels que ha aconseguit més espectadors de la història del cinema català, preparen per a TV3 la ficció La Casa Nostra. El director Dani de la Orden i el guionista Eduard Sola s'han posat al capdavant d'aquest projecte que es defineix com una comèdia romàntica sobre la convivència de pares, fills i amics sota un mateix sostre. Encara no se sap quan s'estrenarà ni el repartiment, però sí que han avançat que comptarà amb diversos cameos de famosos del món de la comunicació, les xarxes socials i el cinema. Abans d'abordar les estrenes seriòfiles de la setmana, us expliquem una mica com està el mapa de consum de les plataformes, per si creieu que paga la pena fer algun canvi o algun moviment. Noves dades del consum de plataformes de streaming a l'estat espanyol, a les quals ha tingut accés el món de la tele, mostren un lleuger canvi de lideratge en el mercat audiovisual. Així, Netflix torna a regnar per damunt d'Amazon Prime Video, que havia usurpat la corona a la plataforma més longeva. La plataforma que ha consolidat la seva posició és Disney Plus, amb el tercer lloc a Itàlia, Espanya, França i Alemanya. En quart lloc se situa Max. Filmin, que ara mateix està en procés de venda, queda per darrere d'Apple TV Plus. Movistar, encara que hagi quedat penúltima en el balanç final del 2024, és la que suma un major creixement. No us penseu que és molt, és un 1%, perquè està tot molt atomitzat al costat de Netflix i Apple. I ara sí, us fem 5 cèntims de les novetats seriòfiles de la setmana. Avui mateix, aquest dimarts, si no podeu esperar més, ja a Disney Plus arriba Sissi, Emperatriz d'Àustria. Drama romàntic ambientat al segle XIX, la condició d'emperadriu de Sissi, la seva llegendària bellesa, el seu amor incondicional per la llibertat i el compromís d'aconseguir una imatge igualitària i amable de la monarquia dels Habsburg van entusiasmar tota Europa i des de fa un segle i mig milions de persones més. La sèrie d'inspiració lliure té una marcada clau històrica i arrenca a l'adolescència d'Isabel de Baviera.
Du musst dir den Respekt am Hofe erst verdienen, Elisabeth. Mach uns keine Schande. Du weißt, was du tun musst.
Així sona en original aquesta Sissi, Emperatriz d'Àustria, que tindreu doblada a partir d'avui a Disney+. D'una sèrie amb rerefons històric, amb un personatge admirat des de fa un segle i mig, a un thriller. Demà a Movistar Plus s'estrena Rebus, thriller britànic on el detectiu de la policia d'Edimburg, John Rebus, està travessant als 40 anys una profunda crisi personal i professional després de separar-se de la seva dona i amb prou feines poder veure la filla. També afronta problemes a la feina a causa d'un enfrontament amb el mafiós local, cosa que l'ha dut a una situació complicada amb els seus superiors. A més, Rebus ha de bregar amb una nova companya, la jove detectiu Siobhan Clarke, cosa que afegeix encara més tensió a la seva complicada vida.
I'm Detective Sergeant Rebus.
Rebus.
There's rules and there's laws, right? The law is whatever society says it is at any given point. The rules are the rules. Blood is thicker than water. Don't grass on your friends. An eye for an eye.
You tried to kill me, Rebus.
Criminals follow the rules. Sometimes they need a reminder that the police know the rules too.
Rebus. Jo deia Rebus, però bé, ben dit, com escoltem, és Rebus, el protagonista, aquest policia d'Edimburg, d'aquest nou thriller britànic que tindreu a partir de demà dimecres a Movistar Plus. Ja Ja sabeu que la filosofia del Carles Gala, el titular de les pantalles, és no fer segones, terceres, quartes o cinquenes temporades, però a vegades, quan paga la pena, sí que ho fem. I és el cas de La gente nocturno, perquè aquest dijous arriba a Netflix la segona temporada d'aquesta sèrie, basada en la novel·la de Matthew Quirk. El agente nocturno és un sofisticat thriller d'acció. Gira al voltant d'un agent de nivell baix, de l'FBI, que treballava al soterrani de la Casa Blanca, pendent d'un telèfon que mai sonava fins que una nit va sonar i la trucada el va llançar una perillosa i trepidant conspiració que va acabar al despatx Oval. Gràcies als seus esforços per salvar la presidenta en aquesta primera temporada, ara, a la segona, que s'estrena dijous, se li concedeix l'oportunitat d'unir-se a l'organització secreta d'Acción Nocturna, abocant-lo a un món ple de perills on la confiança és un luxe que no es pot permetre. It takes a certain kind of person to succeed as a night agent. What's it gonna be? Go ahead. Night action. Code, please. Snake, cloud, knife, pillow. És la segona temporada de La gente nocturno a partir d'aquest dijous a Netflix, que ja va emetre la primera temporada. I aquest dijous també, però en aquest cas a Disney Plus, arriba High Potential, escrita per Drew Goddard, de The Good Place, i protagonitzada per Caitlin Olson. Segueix una mare soltera que té una ment, un cervell excepcional. L'habilitat poc convencional de la qual, per resoldre crims, la condueix a una associació inusual i imparable amb un rigorós detectiu. Basada en una popular sèrie francesa, està protagonitzada també per Daniel Sunjata i Javicia Leslie.
¿Quién ha cambiado la pizarra? ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién coño es esta tía?
Manipular una causa criminal es un delito muy grave. Si veo algún error, debo corregirlo. ¿Qué errores ha detectado? Asumo que creen que esta mujer mató a su marido, pero alguien fue atado con la cuerda de la cortina. Y no hay marcas en las muñecas de la víctima, así que no fue él quien estaba atado.
Nos vendría bien alguien con sus actitudes.
¿Es a mí? ¿Trabajar para la poli?
¿Eres madre soltera y finges ser una poli?
Los asesoro. Vale, tengo un cadáver, me voy.
¿No es usted nuestra limpiadora?
Veo que has traído a tu hija al escenario del crimen. La limpiadora reorganiza mis pizarras.
Tú ves a una limpiadora. Yo veo mucho más. Morgan tiene alta capacidad intelectual y capacidades cognitivas avanzadas.
¿Y qué se supone que va a hacer?
Detectar lo que mis detectives no ven.
A ver, ¿qué ha pasado aquí?
Todas las velas se derritieron hasta el final, excepto esta. Hubo un forcejeo.
Començava el tràiler preguntar-se qui és esta tia. Doncs aquesta tia és Caitlin Olson, aquesta mare soltera amb una ment brillant per resoldre crims que acabarà treballant amb la policia. Es diu High Potential i arriba dijous a Disney+. I aquest divendres a Netflix, Supermachos, remake francès de l'exitosa comèdia espanyola que potser heu vist, Machos Alfa, creada pels responsables de La que se avecina. En aquest cas està protagonitzada per Manu Payet, Guillaume Labé, Antoine Guay i Vincent Henin. La sèrie explica la història d'un grup d'amics, les vides dels quals fan un gir tant en el pla sentimental com professional a causa de la influència de les dones. Els quatre s'esforcen per trobar el seu lloc al món i descobrir l'amor en una societat que qüestiona el patriarcat i els està desposseint del que ells consideren els seus privilegis.
Alors vous le savez, vous êtes pas là par hasard, hein? Vous êtes là pour vous libérer de la masculinité toxique.
Saloperie, ça. Je m'appelle Tom et je suis un mâle alpha. Je suis dans le processus de création, quoi, en fait. J'ai trouvé un truc, là.
Tu m'écoutes, je pense que t'es incapable de pondre une BD depuis que vous êtes séparé avec Andrea.
On dit, je veux être un homme meilleur.
Je m'appelle Jérém et je suis un mal alpha.
Ça fait 6 mois qu'on n'a pas baisé, là. Donc voilà, pour aller droit au but, moi, je suis crevée et Jérémy, bande mou.
Waouh, non, il y a combien... Elle exagère.
Cédric, mal. Alpha, apparemment.
Il y a des choses qui vont changer ici.
Qui dégage?
Toi.
Tu t'es fait virer?
És el remake francès de Machos Alpha, que aquí va petar-ho, va triomfar, va agradar molt. Si us va agradar, podeu donar-li una oportunitat al remake. Si no, doncs res de res, o la millor supera l'original. No hem sabut trobar encara crítiques. Super Machos, divendres a Netflix. I a Max, aquest divendres torna Cormoran Strike, Un corazón tan negro, nou capítol del thriller basat en una novel·la de J.K. Rowling, la responsable de la saga Harry Potter. Està protagonitzat per Tom Bark i Holiday Granger i la minissèrie va ser començada originalment a la BBC l'any 2017. Ara Strike i Robin són contractats per investigar un assassinat on estan implicats el creador d'uns dibuixos animats de culte i un troll anònim d'internet conegut com Anomi, amb una complexa xarxa d'àlies en línia, interessos empresarials i conflictes familiars per esquivar, l'heroica parella es troba en un cas que els posa al límit amb l'amenaça d'un misteriós assassí a la cantonada.
Have you heard of the Ink Black Heart? One of the fans who's stalking me online. They use the name Anomi.
Find out who Anomi is. He's the creator of the game.
She's been murdered.
What's she saying?
You've been warned.
Anomi knows we're closing in.
I don't want to lose you.
I'll sort myself out. You need to get out of there.
Cormoran Strike, Un corazón tan negro, nou capítol d'aquest thriller basat en novel·la de J.K. Rowling que tindreu a partir d'aquest divendres a Max. Divendres hi ha pluja d'estrenes. A Disney Plus trobareu també Custòdia compartida, primera sèrie dirigida pel cineasta Javier Fesser, el de Campeones. És una comèdia dramàtica de 8 episodis sobre el que suposa avui en dia separar-se tenint fills. Està interpretada per Lorena López i Ricard Ferrer, a més d'Adriana Ozores, Francesc Orella i Edu Soto. La sinopsi fa així. Cris i Diego acaben de separar-se de mutu acord i la seva intenció és ser uns adults responsables pel bé de la seva filla de 5 anys. Però cap dels dos no es pot permetre viure sol i tenir-ne cura. La feina de la Cris és molt absorbent i Diego no té un salari fix, així que tots dos es veuen forçats a una solució dràstica: mudar-se de nou a casa dels seus pares respectius. El que va començar com una separació amistosa aviat farà un gir quan topen amb la crua realitat.
Es una separación de mutuo acuerdo.
La cosa no funciona y...
Para poder...
Seguir siendo...
Amigos.
¿Y dónde vais a vivir?
Pues había pensado que nos viniéramos a vivir aquí. Pero, ¿qué les he hecho a mi habitación, mamá?
No entiendo los matrimonios de hoy en día. En cuanto a la cosa se os pone fea, hija mía.
No tenéis aguante. Hacedlo por la niña.
Qué bien vivimos, ¿eh?
Mamá, me estás espiando.
Tú no has pegado un palo al agua en tu vida.
Necesito salir de casa de mis padres ya.
¿Qué haces?
Nada, que no sabía dónde estabas.
Son 8 episodios, Custòdia compartida, dirigida per Javier Fesser, a partir d'aquest divendres a Disney Plus. També aquest divendres a Disney Plus, El mejor infarto de mi vida, basada en el llibre homònim de l'escriptor argentí Hernán Casciari, inspirada en fets reals, la sèrie segueix un escriptor frustrat que sobreviu a un infart gràcies a l'ajuda dels anfitrions de la casa de lloguer temporal on s'allotja. Arran de l'infart, la seva vida i la dels qui l'envolten canvien per sempre.
No me quiero poner poeta, porque yo sé que a vos no te gusta, pero tratemos de buscar una solución.
A finales de 2017 yo tenía sobrepeso. Fumaba como un sapo y estaba a punto de cumplir 45 años.
Yo quiero que intentemos. Me pongo a dieta, te juro, es la última pizza que como. Hagamos terapia.
Estoy enamorada de otra persona.
Es Víctor, yo soy escritor.
¿sabes? Y yo sé mucho de psicología de personajes. Si ustedes piensan que yo no me doy cuenta...
És El mejor infarto de mi vida, que arriba divendres a Disney+. Plus. I diumenge, a Movistar Plus, desembarca Matlock. Kathy Bates, ni més ni menys que la gran Kathy Bates, és Madeleine Matlock, que amb 70 anys decideix tornar a la seva feina com a advocada en un prestigiós bufet d'advocats. La seva arma secreta és el seu aspecte anodí d'inofensiva senyora gran que, unit a les seves agudes tàctiques, l'ajudaran a guanyar casos aparentment impossibles. En realitat, Mati és molt més del que aparenta i la seva arribada al bufet tampoc ha estat fruit de l'atzar. El seu objectiu és investigar la relació d'aquests advocats amb la companyia farmacèutica a qui responsabilitza de la mort de la seva filla.
Soy Mati, coloquialmente, formalmente Madeleine Matlock. Sí, Matlock, como la vieja serie de televisión. ¿Qué fue lo que oí entre 1984 y 1992? ¿O eres abogada como Matlock? ¿Eres abogada como Matlock? Ay, siempre les corregía. Sí, él solo fingía. Yo soy abogada, de verdad. Pero solo puedes protestar un poco antes de que parezca que tienes un palo metido en el trasero. Así que sí, resulta que soy... Bueno, sí, soy abogada, igual que Matlock.
Una abogada que trabaja para...
¿Ustedes? Espero. Hay una vacante de socio y me ha costado mucho conseguir una entrevista. Y pensé que era por mi edad, pero eso sería tremendamente...
És Kathy Bates fent de Madeleine Matlock, aquesta advocadessa de 70 anys... que podeu descobrir a partir de diumenge a Movistar Plus, sèrie que es titula Matlock i que posa punt i final a aquestes pantalles. I els 5 minuts finals d'aquest dimarts són per la Lourdes i les fake news, quan vulguis.
Doncs avui la notícia que us porto igual fa una mica d'angunieta. I és que us explico.
Aviam.
Sí, sí, ho sé, ho sé. Soc molt conscient perquè vaig pensar... A veure, una hamburgueseria fregeix els seus medallons en el mateix oli des de 1912.
Torna a dir la data, sisplau.
Des de 1912 que utilitzen el mateix oli.
Fa més de 100 anys, m'estàs dient?
Fa més de 100 anys. Fa més de 100 anys.
Ai, ex.
Ai, 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 sí, per això ho he dit, que és a dir, soc molt conscient, gràcies. Vaig explicar-vos.
Sí.
I és que hi ha un restaurant de Memphis, als Estats Units, que guarda gelosament l'ingredient clau de les seves famoses hamburgueses. L'oli en el qual la fregeixen té, com bé deies, més de 100 anys. Dyer's Burgers, un local fundat per Elmer Doc Dyer el 1912, es va convertir en una atracció culinària gràcies a un descuit que va canviar la seva història per sempre. Tot va començar quan un dels seus cuiners va oblidar canviar l'oli de la paella una nit. L'endemà, un client va quedar meravellat amb el sabor de la seva hamburguesa i la va declarar la millor que havia provat en la seva vida. Des de llavors, l'oli mai es va canviar i totes les hamburgueses es continuen cuinant en el mateix greix que va fer famós el restaurant fa més d'un segle. Són les mateixes molècules des de 1912, explica Kendall Robertson, actual amo del local a Southern Living Magazine. El procés de preparació comença amb boles de carn que s'aixafen amb un mall de fusta, abans de submergir-les en grans paelles de ferro colat plenes del llegendari oli. Com les hamburgueses tendeixen a encongir-se, en fregir-se, la majoria dels clients demana dobles o triples. Lluint de ser un secret, els comensals no sols coneixen i accepten l'origen centenari de l'oli, sinó que alguns fins i tot demanen que les seves hamburgueses completes, pa inclòs, siguin submergides en aquest greix abans de ser empaquetades. Per assegurar-se de no quedar-se sense aquest ingredient especial, Robertson té emmagatzemats, atenció, uns 10 vals de l'oli original, encara que la quantitat augmenta naturalment amb cada nova tanda d'hamburguesa que es preparen. Aquesta pràctica d'utilitzar el mateix brou o oli durant anys no és única. A Tailàndia, un restaurant de cuina de fideus en el mateix brou des de fa més de 50 anys, mentre que Otafuku, un dels establiments de fideus més antics del Japó, serveix el mateix brou des de 1945. Dyer's Burgers processa entre 340 i 400 quilos de carn picada per setmana, la qual cosa assegura que el seu llegendari greix continuarà creixent amb el pas del temps.
Si fos veritat, seria la més veterana, no? L'establiment més veterà.
Correcte.
Reciclant l'oli pels cicles dels cicles, més de 100 anys.
Sí, sí.
Uf. Mira, si m'haguessis dit un altre país, potser hagués dubtat, però Estats Units, al sud d'Estats Units, Memphis, amb l'oficinats que són els aliments llardosos i amb un alt índex de colesterol, me la jugo i dic que podria ser veritat, malgrat que em fa un fàstic terrible.
No, no, ja ho sé, ja ho sé. És veritable. La notícia és certa.
Oh, desitjava que no fos certa.
Sí, ho sé, ho sé. I, de fet, jo també desitjava que fos falsa. Però no, en aquest cas és certa. Sobta, la veritat, perquè dius, mare meva, més de 100 anys amb el mateix oli... No m'ho vull imaginar, però és cert i es veu que és la clau del seu èxit. Increïble com ens sorprenen les notícies que hi ha arreu del món.
Aniria a tafanejar els comentaris d'aquesta hamburgueseria de Memphis, que diuen els clients, perquè més d'una ha d'acabar amb mal de panxa, sí o sí, per favor.
Oix, horrible, horrible.
A part de no parlar del colesterol, no? Que no sé si se'l miraran gaire els clients d'aquest establiment.
No, jo crec que als Estats Units el tema del colesterol se'l passen una mica per allà.
Sí, no els preocupa directament. Massa. Déu-n'hi-do, no, Déu-n'hi-do. No, quines coses que trobes.
Vaja,
original.
Increïble.
Lourdes, sí. Gràcies. Bon dimarts.
A tu, adéu.
Una fake fastigosa, però ben original, això no li negarem a la Lourdes. Així tanquem aquest dimarts 21 de gener el Penedès en xarxa. Demà a les 9:06 ens retrobem. Adéu-siau.